Aquí Jair Domínguez, Atrevo Jair, aquí Peyo.
Aquí Neus Rosés, Atreveu Combat.
Poneu-vos molt bé.
Tenim un codi marró, repeteixo, codi marró.
El nom en clau és Josep Maria. Vull viure d'aventures, vull viure la tortura.
El búnquer.
...1911... Günzburg, Regne de Baviera, Imperi Alemany, actual Alemanya.
Piano de rics.
Sí, senyor.
Re de misèria.
No.
Biografia tranquil·la.
Sí, tranquil·líssima. Avui ens situem a una família de nivell.
Ara!
En Karl i la seva dona, la Walburga, són el matrimoni més influent i ric de Günzburg, un petit poble de postal banyat pel Danubi.
La dona d'en Karl es diu Walburga?
Walburga.
Tot l'altre cas m'ha quedat com entelat, sí. Per emboirat.
Walburga.
Walburga.
T'has sorprès.
És un nom d'un entrepà.
Sí, una mica.
Dos Walburgas i una de...
Patates.
I una de patates extra... Nano, déu-n'hi-do, eh?
Sí.
Déu-n'hi-do com parlen els restaurants aquests de menjar ràpid, eh?
Sí,
no s'entén
sí.
Cap idioma.
El català, sobretot. En fi, fixeu-vos, la majoria de la població de Günzburg són pobres, però pobres, eh?
Pobres de veritat.
Sí, sí, es passen el dia a pic i pala. En canvi, el matrimoni, el nostre matrimoni d'avui, són els encarregats de vendre els pics i les pales.
Home.
És la diferència entre fer-lo servir o vendre'l. Sues menys, venent-lo.
Aquí està la diferència, sí, senyor.
En altres paraules, són els amos d'una important fàbrica de maquinària agrícola que els ha convertit en la família més poderosa de la zona.
Oh, és que la maquinària agrícola, el tanto, eh?
És
que
car.
La gent... Perdona, la gent de... Ara vaig a generalitzar,
Vinga.
Però la gent de ciutat
sí.
No sap el que val un tractor, eh?
300.000 euros.
És que... Clar, és que val com una casa.
Sí, sí, sí. I no hi pots viure,
no,
en principi.
No, no, el dia que veieu... Si veieu un senyor vivint dins un tractor...
Malament.
Truqueu als Mossos.
Bé, qui realment ens interessa a nosaltres és el fill de la família, el petit Joseph, un nano destinat a heretar el negoci familiar. Pel matrimoni, l'arribada del petit Joseph ha estat més una inversió que no pas un desig. Algú ha d'assegurar el futur de l'empresa, algú ha de ser l'hereu.
Oh, clar.
Llàstima que els pares no puguin gaudir de la mirada pura i brillant d'en Joseph. Es passen tot el dia a la fàbrica i el pobre nano li té més efecte a la mainadera que a la seva pròpia mare.
Noi. La pela és la pelen és la pelen.
Sí, amigo.
Se diu una baviera. Després, bé que voldràs un iPhone 15.
Ara. Ara.
A qui li demanaràs?
A més d'en Joseph, en Karl i la Walburga han
no,
decidit...
Porteu,
no us agrada la Walburga?
Porteu una setmaneta de noms.
Hòstia, la d'ahir era terrible, pobreta.
Policarpa.
Policarpa es deia. Policarpa, Que ja ho vam dir que tenia nom d'empresa de lloguer de carpes.
Policarpa.
Bueno, la Walburga
sí,
i en Karl han decidit assegurar el tret i tenir dos fills més, a part d'en Joseph. Si li passés alguna cosa a l'hereu, sempre tindran dos nanos més de recanvi.
L'Alemanya és previsor.
Sí, senyor. Són una família molt calculadora. L'Alemanya ja ho té, això. Com que, tenen un negoci...
Sí, sí, no tingues tres fills.
Has
de tenir tres quedarà,
fills.
Ja està.
Compte, però, perquè un dia en Joseph...
Què?
Gairebé la dinya.
Hòstia.
Quan el nano té 6 anys, com de costum, està jugant dins la fàbrica amb els seus germans. Amb l'emoció del joc, en Joseph ensopega i cau dins d'un dipòsit d'aigua.
Que s'ofega l'hereu! Que s'ofega l'hereu! Salveu-lo, els altres és igual!
El nostre protagonista, amb prou feina, sap nedar. Mm-hmm. I amb els nervis cada vegada se'n passa més aigua.
Ai, sí.
Quan ja sembla tot perdut, una mà salvadora engrapa el petit Joseph i li salva la vida. Li ha anat de ben poc.
Ostres, clar, és allò que t'espantes a l'aigua i vinc a obrir la boca.
Sí, sí.
Jo no ho entendré mai.
Un dipòsit d'aigua en una fàbrica a Alemanya no fa pinta que tingui bon gust l'aigua.
No te la beguis.
No. L'accident ha deixat tot el poble consternat. És d'aquells pobles petits que de seguida se sap tot. Encara que siguin els més rics amb diferència, la família és molt estimada. Ningú del poble vol que els hi passi res de dolent. És una família catòlica, honesta i senzilla.
Bueno, senzilla, però són els rics del poble,
Sí, és igual, Jair.
¿Te has enterado, Mercedes, de lo que le ha pasado al Joseph?
Oi.
Que casi se ahoga.
Sí. Ay, pobre gente.
Sí, son ricos, pero al
son
final...
Son ricos, pero al final, mira...
Hosti, sí, oyes.
Es que lo más importante es la salud. Que se te muera un hijo ahogado en la fàbrica. Imagina.
Lo importante es la salud y está fent una plata de patates fregides amb salsa aquella senyora.
Sí,
tanto,
L'empresa familiar dona molts llocs de treball.
Ah, bueno.
Això també fa que la gent del poble...
Això és una altra cosa, clar.
De fet, el pare d'en Josep també finança un bon grapat d'obres socials pels seus veïns.
Bueno, aviam.
La família Mengele és molt apreciada per la comunitat. Un petit detall sense importància.
Ah, para.
Què?
Para, que no, ja no ha quedat clar el cognom.
Eh?
Quin? No ha quedat clar el cognom. El nom de l'empresa no ha quedat clar. El cognom de la família.
La família?
Sí. És que no sé si ho he sentit bé.
Eh?
Has anat molt ràpid, llegeixes molt ràpid.
Sí, bueno, perquè no, aquest programa dura una hora. No podem allargar aquí fins a les 12 de la nit. Hem d'anar a l'idea.
Com es diu la família?
És una família del poble.
La família del poble com es diu?
La família d'en Josep.
Sí.
Els de...
La família...
Mengele.
I el...
N'hi ha molts a Alemanya.
Però el nano... Aleshores, el nano...
El nano es diu Josep. Josep... Mengele.
Que has de morder els gossos.
Sí.
De sentir el nom, eh? Hòstia, aquest tio podia haver-se quedat dins el dipòsit, eh?
Sí, noi.
És que la vida és pam, pam, pam. La història és punyetera, eh?
Algú va creure que se l'havia de salvar, aquell nano.
Sí, sí, el marit de la Mercedes, que estava allà.
Ai, pobre.
Suerte que estava el Antonio.
Estava, sabe, és el judío, lo ha salvado. Pues no sabe lo que ha hecho.
El judío lo ha salvado. Títol bo pel llibre, eh?
En el penúltim capítol de la temporada ens toca fer la biografia d'un dels monstres més malvats de la història i el responsable dels horrors dels camps d'extermini nazis. El màxim exponent científic, bueno, de científic boig que hi ha hagut a la capa de la Terra. El Loco.
El Loco.
Però no ens avancem. El nano és petit.
Li deien el Loco?
No ho sé. De moment, tot això que hem explicat encara no ha passat.
No, posem-nos seriosos, que després la gent dirà que sou uns negacionistes. No. O sigui, no, història, rigor.
Estem amb un nen que té 6 anys que ha caigut a l'aigua.
No ha fet cap mal a ningú.
No, de moment aquí ens hauria de saber greu. Tots els... qualsevol nen. Si no saps més... A mi em diuen, hi ha un nen a Alemanya que ha caigut a dins un pou...
I a tu te sap greu.
A tu te surt ai el Julen. Josep.
Ah, això. Nens no han de caure mai en un pou.
No. I menys si hi ha l'Anna Rosa Quintana a prop.
És que hi hagués hagut l'Anna Rosa Quintana en aquest moment.
Ui.
Vamos a hablar con la família Mengele ahora. ¿Cómo se encuentra?
Vinga, va, en l'època que ens situem, en Josep és un petit angelet. És un bon nano. Un cop recuperat de l'ensurt del dipòsit, en Josep torna a fer vida normal. Ens ha sortit un nano espavilat, és dels primers de la classe i té el morro fi. Li agrada la música, l'art i també esquiar.
Carai.
Mira, tampoc us penseu que sigui el típic nen repel·lent, eh? En Josep té molts amics. De manera afectuosa l'anomenen Beppo.
Beppo?
Sí.
O sigui, un dels criminals nazis més sàdics de la història.
Sí.
No va tenir una infància traumàtica, ni li fotien el cap al vàter, ni res.
Ni el van maltractar, ni van abusar d'ell, ni res per l'estil.
Ni l'àtigo fuet...
No. Sí que és veritat que els pares haurien pogut donar-li una mica més d'amor. Això sí que ho ha trobat a faltar. El mateix Josep descriu el seu pare com un home fred i distant.
Com qualsevol pare de Convergència.
Sí, senyor.
I no van assassinar ni fent experiments amb la gent pels puestos, que jo sàpiga.
Jo menys...
Els fills d'en Jordi Pujol no han fet mai coses d'aquestes.
No.
Feien unes altres.
Altres. Però jo menys lo del pou, fins ara podria ser la meva biografia.
Qui no ha caigut dintre un dipòsit d'aigua, el Joan al camp?
Bé, a part d'aquesta fredor dels pares, en Josep ha tingut una infància prou alegre. No ha patit cap fet traumàtic. En Beppo, que és
Beppo,
com li diuen...
Passa?
Beppo! És alemany, eh?
Sí, és veritat, però...
En Beppo arriba a l'adolescència, ha fet tot un homenet responsable. Diu que vol dedicar la seva vida a la ciència i que un dia el seu nom... acabarà apareixent a les enciclopèdies. Diu que tothom coneixerà la seva obra.
Visionari.
Sí.
Que passa és que després allò... Josep Mengele, este artículo es destinado al holocausto nazi. Mm. Quan posen aquesta etiqueta a sobre...
El més gros de tot és que amb 15 anys en Josep es fa voluntari de la Creu Roja. Un moment, la gent que no corri a esborrar-se ara. Un moment.
Oh, no, tranquil.
Un moment. No té res a veure una cosa amb l'altra.
No, és...
Seguint els passos del pare, ell també dona diners a l'orfenat del poble. La veritat és que aquesta mena d'accions no són pròpies d'un nano de 15 anys. En aquest punt de la història ja comencem a veure coses que no quadren. En Joseph sent la necessitat de superar els seus germans i ser el nano més perfecte de tots. Té una ambició desfermada, ha de ser millor que la resta.
Anem per la pàgina 6 i de moment només coses bones.
Sí.
Jo ho dic per després tinguem memòria.
Sí, a l'hora de jutjar-lo. Som al 1931. Amb 19 anys, en Joseph Mengele ha convençut els seus pares que el deixin anar a estudiar a la universitat. Primer vol ser dentista.
Carai.
Però s'ho repensa perquè ho troba poc glamurós. Finalment decideix cursar els estudis de filosofia, antropologia i medicina a la Universitat de Múnich. Un cop allà, en Joseph descobreix un nou món. Acostumat a viure a un poble perdut enmig dels camps, el moviment frenètic de Múnich li fa rodar el cap. De seguida queda fascinat per un nou moviment social ben curiós i cridaner, el nacionalsocialisme.
Ai, així van, per la universitat? Sí que són endreçats,
sí, no? Tu?
Massa que l'han deixat anar a la universitat, els pares.
Ai, Josep Maria, vols dir que hi estarà bé el nen, a la ciutat?
Aquest nano ha de veure món!
Ai,
Mercè,
no sé. Ai,
deixa
no sé.
El... O al Burga.
Ai, no sé.
Deixa'l fer, que és jove.
Així agafa males companyies,
no,
allà.
No, a Múnich.
No sé.
Múnich s'ha convertit en el principal bastió del partit nazi. El concepte d'higiene racial ha captivat en Joseph. Com a estudiant de medicina està obsessionat amb l'evolució de l'espècie humana. Això de separar els forts dels febles el té enamorat.
Pues sí, gairebé la palma que va caure dins una banyera i gairebé s'ofega.
Sí.
Pues sí, devia ser el més tonto al poble.
En Joseph es treu el doctorat en antropologia i medicina cum laude.
Ojo, eh?
Carai.
Seguidament se li obren les portes del prestigiós Institut d'Herència, Biologia i Puresa Racial de la Universitat de Frankfurt.
Ostres! Tu en treballes, Josep? A l'Institut de Puresa Racial.
Carai.
Un dia que em truquin per fer una enquesta diré això, a veure què passa.
A veure. I vostè de què treballa?
L'Institut de Puresa Racial.
Ah?
I vostè?
Amb 27 anys, en Joseph Mengele, ara ja doctor Mengele, coincideix amb els metges i científics capdavanters del país. El seu tutor està obsessionat amb l'eugenèsia i amb l'estudi dels bessons. En Joseph heretarà aquesta obsessió, com veurem més endavant. El nostre protagonista està completament perdut i ara ha entrat al cos de metges de les SS, l'elit del nazisme. Però no tot són esbàstiques i Heil Hitler a la vida d'en Joseph.
Menys mal.
No, també ha tingut temps per enamorar-se de la filla d'un doctor amic seu. Al cap d'un temps s'acabarà casant amb la mossa.
Estàs en un casament que es diu Visca els nuvis i Heil Hitler.
Home,
i hauries de dir, bueno...
Cuidado, on ens hem ficat, Mercè?
Sí.
El teu cosí, jo no ho sabia que era així. Passen per l'església l'agost del 1939 i només 5 setmanes després el doctor Mengele té el viatge de noces somiat.
A Mallorca?
No, la Segona Guerra Mundial.
T'encantarà, Maria Antònia.
Ja veuràs.
Però què fa?
En Joseph Mengele desitja anar al front a combatre. Veu la guerra com l'última oportunitat de salvar la nació alemanya. Però les trinxeres i les explosions les veurà de lluny. De moment, l'han destinat a Polònia, com a membre de l'Oficina de Raça i Recol·locació.
Aquest també és bon lloc, eh?
Sí, també.
Oficina de Raça.
Ell serà el responsable de viatjar pels territoris ocupats i decidir quines persones són prou pures genèticament i quines han de ser recol·locades.
Mira,
això no sé
vostè,
com...
No sé si... No.
Amb què es mira, això? Fan un com a lo del Covid.
Em sembla que sí, et fiquen un pal al nas.
Es passa el dia revisant el color dels ulls, la mida dels nassos i les mandíbules dels polonesos.
Feina avorridota.
Sí.
I no volia ser dentista. Doncs mira com has acabat.
Ah, m'ha dit mandíbules.
M'ha dit mandíbules. Vostè, aviam, 14 centímetres cap al calaix.
Mossegui un moment l'entrepà. Ui, aquesta mossegada.
Vaig a fer el croquis.
És una feina que l'avorreix bastant, s'ha de dir. Però ordres, tu. Les ordres són ordres, s'han de complir. 2 anys després, per fi, arriba l'oportunitat que estava esperant. L'han assignat com a oficial mèdic d'un batalló per l'ofensiva nazi contra la Unió Soviètica. Ja era hora de veure una mica d'acció.
Sí.
Vinga. L'experiència, però, serà curta. Al cap d'unes setmanes d'estar al front, una bala enemiga el fereix i l'envien de nou cap a la rereguarda.
També Aquestes ferides de bala les hauria de mirar, eh? Que segur que n'hi havia algun de...
Però treu-te la mà, treu-te la mà. On t'ha tocat? Treu-te la mà, que no veig.
Aquí el turmell.
Treu-te la mà, que no veig la ferida.
Doctor, no puedo andar, no puedo andar.
No, bueno, que l'enviïn cap a casa.
Per quan favor. Veus un tio fent... Ja saps què...
Tu quan et disparen no fas...
No! No. Si no estàs plegat a terra, és que no.
El doctor Mengele troba a faltar una mica de treball al laboratori. Com que està ben connectat amb els capitostos nazis, aconsegueix que el destinin a un lloc on podrà investigar i jugar a ser Déu sense cap problema. El destinen a Auschwitz.
Ai.
Aquest sí, aquest sí.
Sí.
Aquí sí.
Sí.
Som al 1943. Li diuen que Auschwitz serà el seu laboratori particular i que tindrà 140.000 conillets d'Índies per experimentar. No és poc, eh?
No?
Les pàgines que venen a continuació relaten alguns dels horrors més macabres de la història de la humanitat. Bona part d'ells aniran signats sota el nom del nostre doctor, Josef Mengele. El primer exemple el tenim pocs dies després d'arribar. Un brot de tifus s'està propagant entre els barracons dels presoners d'ètnia gitana. En Mengele és l'encarregat de mantenir les epidèmies a ratlla i troba una solució efectiva. 1.600 gitanos a la cambra de gas en un sol dia.
Home, doctor... Pensava que miraríem algo amb unes pastilles,
no,
o...
No. Això
no.
S'ha de tallar arran, s'ha de...
Vol dir, però no vol dir que...
No. El tio mata tant els malalts com els sants. Aquesta és la targeta de presentació de Josef Mengele a Auschwitz.
Fuera!
Bueno.
Fuera!
A veure.
Sí, a veure.
Igual sí. Fa un giro la història,
sí.
Un moment.
No, espereu. Volia controlar el brot de tifus.
Sí. S'ha controlat o no?
Sí.
S'ha controlat.
No, cinema de política de fets consumats, eh?
Quan els trens de la mort arriben carregats al camp de concentració, el nostre protagonista és un dels responsables que els dona la benvinguda. Es passeja amb un somriure d'orella a orella entre els nous presoners.
Hola!
Mira, qui és aquest tio que riu tant?
Ai! Amb l'ajuda d'un bastó, indica als guàrdies qui serà apte per treballar i qui anirà directe a la cambra de gas.
Ai.
Amb un bastó, eh?
Però...
Si Mengele descobreix una parella de bessons entre els presoners, llavors sí que es posa content. La seva idea és aconseguir crear bessons aris per repoblar els territoris ocupats així el doble de ràpid.
Déu-n'hi-do, eh? I té la carrera de medicina, aquest
tio. Cum laude, eh?
Cum laude. I l'explicació és que... No, si són bessons en el doble ràpid.
Clar. Ah. Perfecte. Molt bé, noi.
Té estudis, eh?
Sí. Sempre que hi ha bessons, experimenta amb ells. Des d'injectar-los tota mena de químics fins a trasplantar òrgans d'un bessó mort al bessó que queda viu per veure com respon. Els nens també són una de les seves debilitats. S'hi mostra molt amigable, els somriu, juga amb ells i se'ls endú al seu laboratori donant-los caramels. Entre la canalla d'Auschwitz es fa dir Oncle Josef.
Oncle Josef, perfecte. Si et donen una piruleta a Auschwitz...
No l'agafis.
I et diuen, acompanya'm al laboratori. No hi aneu.
Una vegada fet els experiments, els condueix amb la mateixa alegria cap a la cambra de gas. Un dels casos més aberrants és el d'una parella de germans de només 4 anys. El doctor Mengele se'ls emporta al laboratori i els cus per l'esquena l'un amb l'altre, com dos siamesos.
Què és això?
Tot això ho fa sense cap mena d'anestèsia, eh? L'única solució que troba per ofegar els crits dels presoners és posar música de Wagner a tot drap.
Per si fos poc...
Sí.
Que te siguin cosint a l'esquena.
A més,
Wagner.
Tu,
xinoi.
El que passa dins del barracó número 10 d'Auschwitz és conegut i temut per tots els interns del camp de concentració. Veuen aquell laboratori com un malson, dins del malson. A Josef Mengele el coneixen amb el sobrenom de l'Àngel de la Mort.
Quan el teu metge li diuen l'Àngel de la Mort... Què dius, tu, que tens mal de cap? Passa cap al barracó.
Sí, no...
Ara la visitarà l'Àngel de la Mort.
Ja estic bé.
Sí,
ja estic bé.
Em quedo a treballar aquí, si no li sap greu.
Ja estic bé.
Hosti, noi, quan trigaran els russos a arribar? Perquè m'estic quedant nerviós.
Tranquil, els russos són bastant a prop. L'exèrcit alemany cada vegada està més dèbil i la seva derrota és qüestió de temps. Però Mengele encara té temps per fer-ne de les seves. Ara ha inventat la cadira martell.
Si us plau, no tireu l'efecte de Doraemon.
La cadira martell.
Què dius que has inventat, Josep?
No, no tirarem l'efecte. De fet, és un invent bastant trist. Es tracta d'una cadira on es lliga un presoner. Sobre el cap hi ha un mecanisme amb un martell que va colpejant la víctima. D'aquesta manera es pot determinar quants cops i quina força són necessaris per esberlar un crani humà.
No és un invent d'en Doraemon,
no.
Això.
No. Oh, i quan tens aquest dato, què? És dir, l'estudi...
No, l'apuntes, l'apuntes.
Ja està.
Per aviam,
un
són
crani,
27 cops
27
amb aquest
cops.
Martell. Perfecte.
Vale.
Utilitat pràctica. Poder zero, eh? Algú hauria d'anar a dir... Vols dir que això calia? Inventar... T'has
bueno,
gastat aquí $6,000 en fer la cadena...
Estàs treballant de paleta a Alemanya. Per algú t'has deixat el casco. Cau un totxo al cap. Pam, vas al metge.
Sí.
No, miri, li comento. Pot estar tranquil perquè gràcies a Josef Mengele... Nosaltres sabem que fins a 27 cops el crani no rebenta.
Moltes gràcies, doctor. Me'n torno a la fàbrica.
Sort del doctor Mengele.
Sort, eh? Sí. No, mira, i el metge més t'ho diu. Sí, mira, és que dels nazis s'ha dit només lo dolent.
Clar, clar.
Val, gràcies.
En fi, fins aquí l'explicació només d'algunes tortures del doctor Mengele. No ens hi volem extendre perquè és terrible.
Sí.
Heu de pensar que ens hem estalviat relatar-vos els experiments més horribles. Hem sigut respectuosos. Que després hi ha professors que els diuen als alumnes que no escoltin aquest programa.
Sí, no, aquesta versió censurada ja per alumnes.
Sang.
Sí.
Som al 1945. Han passat 3 anys des que Mengele va arribar a Auschwitz i per fi avui serà el seu últim dia.
Ah, sí que plega ja.
L'exèrcit rus està a punt d'alliberar el camp de concentració. A l'àngel de la mort no li queda més remei que marxar volant.
Va, nois! Que l'enganxen, digue'm que l'enganxen i el carden a la cadira del martell.
Doncs mira, els russos no el caçaran. Ho fan uns mesos més tard els nord-americans.
Ep!
Els membres de les SS capturats ho tenen ben complicat. Tots ells porten un tatuatge al braç amb el seu grup sanguini i això serveix per identificar-los fàcilment.
Bé, per fi una bona notícia!
També quan et tatues, cuidado.
Sí.
Una mica de vista perquè les coses poden canviar.
Sí, sí, sí.
No cantis victòria, però encara, Jair. El doctor Mengele és l'únic que no porta el tatuatge, tu. El confonen amb un soldat ras de l'exèrcit alemany i el deixen marxar cap a casa.
Si no em porta tatuatge, clar, feien por les agulles. No,
clar.
No.
Ai, no. Ah, 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 ah. A partir d'aquest moment, en Josef Mengele passarà la seva vida fugint i amagant-se sota identitats falses. Primer, en un poblet alemany, i quan el cercle es comença a estrènyer, posa rumb cap a l'Argentina. El seu nom serà dels més repetits durant els judicis de Nuremberg, però ningú no sap on és. Mentre la majoria dels seus excompanys estan sent jutjats i penjats a la forca, el doctor Mengele i uns quants líders nazis afortunats han aconseguit establir-se a Amèrica del Sud. Per dificultar la seva cerca, es deixa bigoti i es canvia el nom. Ara es fa dir...
Com?
José Mengele.
Serà impossible detectar-lo. Me llamo José Mengele.
Ah, pues no, no. Estaba...
Soy de Argentina de toda la vida.
Claro, claro.
Sí.
Disculpe que le hayamos molestado.
Viste. Es que...
Nosotros...
Cierto.
Estábamos buscando Joseph
no,
Mengele.
No, soy José.
Ah.
Soy hincha de River Plate toda la vida.
Muy bien.
Viva Maradona.
Viva. És gros, eh?
És molt...
Fins i tot el nom surt a la guia telefònica.
Què
eh?
Diu?
Sí, sí, sí. José Mengele,
o sigui,
i el telèfon, eh?
A la guia telefònica. Aviam, aneu a buscar criminals nazis. Aquí està, José
no el van
Mengele.
Trobar, eh? Encara que sembli una broma de mal gust, en José Mengele acaba enganyant les autoritats i es passa els següents anys treballant de comercial d'una empresa farmacèutica.
Le traigo el pedido de paracetamol.
Això sí, viurà sempre amb la por de ser descobert.
Oh, sí.
Tenir els governs d'Amèrica del Sud subornats no és garantia de res. Ell sap que els caçadors de nazis israelites van darrere seu. Finalment es veu obligat a canviar-se novament la identitat i a fugir cap al Brasil. Allà entra en contacte amb altres ex-nazis que porten una vida tranquil·la gestionant diverses empreses. Però Mengele cada cop està més paranoic. Sap que en qualsevol moment el poden capturar. Gairebé no surt de casa. Dorm amb una pistola sota el coixí i sempre que ha d'anar a fer un encàrrec porta 5 gossos entrenats per protegir-lo.
Quina estampa, eh? Sí. Anar a comprar el pa amb 5 Dobermans.
Està tan nerviós que fins i tot ha desenvolupat un tic. Es mastega els pèls del bigot i sense parar. Ho fa de forma tan compulsiva que al cap d'uns anys li han de fer una operació a l'estómac perquè hi té una bola de pèl com un gat.
Ostres!
És gros,
eh? No volies experiments?
Ah, mira.
Vinga.
I clar, l'ésser humà no està fet per expulsar el pèl com
no,
els gats.
No.
No, no hi ha un moment que comences...
Molt raro, eh?
Encara que en Josef Mengele acabi els seus dies amagat i paranoic, ha aconseguit escapar-se de puntetes de totes les barbaritats que va fer durant la guerra. El 1979 mor a causa d'un vessament cerebral mentre nedava a una platja de São Paulo. Tenia 67 anys. Evidentment, hi ha moltes teories sobre la seva fugida a Amèrica del Sud i la seva mort, però aquesta sembla la més probable. L'àngel de la mort, un dels monstres més malvats que han existit mai, un doctor boig i un assassí en sèrie sense escrúpols que va ser responsable de la mort de més de 400.000 persones. Un criminal nazi que mai va arribar a ser jutjat.
Un criminal malo.
Un criminal malo.
Josef Mengele.
Aviam la foto que tens.
El nen que va caure dins un pou d'aigua.
Oh, quan era bo.
El voleu veure?
Sisplau.
Guaita'l.
Ostres! Però què és aquesta mirada? A veure un moment. Què és aquesta foto de Tinder?
Sí.
Amb l'uniforme de les SS? I aquesta mirada, què passa?
Jo... sí, clar, què, aquí què? No fa cara de dolent, aquí.
No.
Aquí no fa cara
és,
de dolent.
És molt, la cara de dolent és molt relativa.
Sí, sí, sí.
Hi ha gent que té cara dolenta que és una bellíssima persona. Sí. És raro que passi, eh?
Passa,
és raro que passi. Però a l'inrevés també passa. En fi,
Mengele.
Mengele. La gent, veig moltes targetes vermelles a la mà, no sé. No sé què haurà passat més, però en fi, Josef Mengele, l'àngel de la mort, és digne d'entrar al búnquer, sí o no? Oh! Oh. Salta la sorpresa. Josef Mengele no entra al búnquer.
Fora! Vinga,
fora!
Doncs.
Fuera! 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 Fuera!
Si ens vols fer una pregunta, envia una nota de veu al 634 68 77 70.
Rossell, bona nit.
Bona nit.
Josef Mengele, sí o no?
No.
Val, endavant.
Fa gràcia pensar que de petit va estar a punt de morir ofegat i de gran ha mort ofegat.
Sí que és veritat.
És veritat. Nadant.
Sí.
Les aigües devia pensar. No ho hem aconseguit. Fes-ho tu.
Sempre va ser...
Hem trigat una mica, però sí.
El seu punt dèbil va ser l'aigua.
Sí.
L'aigua,
eh?
De la vida.
Sí,
era
sí,
un Pokémon de terra.
Sí. Josef
Mengele, eh? Ai, Déu meu.
Va,
sisplau.
Abans de res, a veure, per alegrar una mica l'estada del búnquer...
Sí, sisplau. Sisplau, sí, home, perquè ha sigut fosquet,
sí.
Eh?
Us diré que he llegit una entrevista on hi apareixen dos noms,
aviam.
La Txèquia i l'Amàlia.
No sabem qui són.
No, us en vull parlar, perquè aquestes nenes eren bessones i van poder sobreviure als experiments d'en Mengele.
Ai.
Gràcies a la seva mare.
Ai, Déu meu, la mare de les nenes.
Però què ha passat? Que han quedat tocades.
No, resulta que al moment d'entrar als trens,
sí.
Perquè sabeu que hi ha aquell moment del tren...
El
que
moment
ja
del tren, sí.
La mare va sentir que un oficial enviava els bessons a un vagó diferent. Els bessons, cap aquí!
Cap aquí! Saps? Ui, 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 ja has de sospitar.
I va deduir,
no?
Que no era per una festa sorpresa d'alguna cosa, sinó que no era bon senyal. Així que va dir-los a les filles bessones, a Txèquia i l'Amàlia, que a partir d'aquell moment mai podrien ser vistes juntes.
Ah, mira.
Així que, com diu la neta d'una de les dues bessones, van jugar a fet i amagar amb en Mengele i van guanyar.
Hòstia!
Ah!
Home,
molt bé, les bessones.
Al tanto!
Està molt bé!
Escolta...
L'he vist allà, aquesta nena, abans, fa un moment. L'he vist allà,
sí,
i ara estic aquí.
Sí, és això.
I el tio parant boig, eh?
Clar,
aquesta nena va molt de pressa,
sí, sí, sí.
Partida emocionant, eh?
Home,
ha fet i amagat Mengele. Hòstia, noia, és que...
Sí, sí, sí.
Home, si perds, cuidado, eh?
Sí, sí, cuidado.
I malauradament doncs, us parlaré de la gran flor al cul que tenia Mengele. Resulta que no només va estar a punt de morir ofegat dins d'un dipòsit d'aigua, sinó que també va sobreviure a un atac d'enverinament de sang.
Ah.
Si algú va intentar matar-lo així.
Mira.
L'any 1926 el metge de família li va diagnosticar osteomielitis.
Vaja.
Que és una inflamació de medul·la òssia que normalment deixa a qui ho pateix totalment desvalgut.
Però ell no, el mal
I en el cas del coi de doctor no li va passar ben res.
Ben res?
És molt fort, és que de veritat. I més tard, a la fugida, el servei secret israelià, el Mossad, va aconseguir trobar el doctor Mengele, però el va haver de deixar escapar perquè tenia entre mans capturar a Adolf Eichmann, el tinent sí. coronel de les SS, i van haver de triar si agafar no un o l'altre.
No tenien prou gent.
No! Quin agafem, quin agafem?
Aviam, hi ha dos nazis, però només en podem atrapar un.
Ai,
tot això va passar i en Mengele se'n va sortir de malties, accidents, atacs i fins i tot detencions. Per no parlar del moment del tatuatge. Heu comentat que els tatuatges van anar molt bé per distingir els
clar,
oficials.
Sí. És... I ell no en tenia.
Clar, ja, és que només ells tenien tatuat el grup sanguini per tal que es poguessin fer transfusió de sang
sí.
molt ràpidament. Transfusió, que el meu pare diu una transferència.
Transferència de sang. En aquest número de comptes, sisplau.
Exacte. Va acabar sent un símbol de prestigi, perquè només el duien ells, aquell tatuatge.
Sí.
És irònic el que al principi havia de ser beneficiós per ells, va acabar sent la clau per poder-los detenir.
No es feu tatuatges, encara no, que sigui de grups i de conyes.
No, res,
no, no. Doncs com heu dit, a Mengele també se'n surt d'aquesta perquè no porta tatuatge. Gent de Solsona, atents a la pregunta. Aviam. Vinga, va, som-hi.
Cuidado, nervis.
A veure, per què el coi de metge dels collons no porta el tatuatge del bíceps com tots els seus companys?
Aviam.
Opció A, perquè el ser metge no li calia. Opció B, perquè el dia que tatuaven es va quedar sense tinta. I opció C, perquè era presumit i creia que no li esqueia.
Ja, era.
La B.
Ja,
no tenia tinta, tenia una cosa. Va quedar sense tinta, no?
Hosti, vinga, es va quedar sense tinta.
És que...
Anaven a la guerra, els metges
socis no
la
feien.
Ah,
no? Bueno,
no ho sap.
Estan entre l'A i la B.
No, però és bona, és bona.
Tenia molta sort, jo crec que era
la A. Què, l'A o la B, diuen?
L'A, va.
L'A.
Doncs vinga, a veure.
Oh!
Si no és l'A, quin és?
Eh?
Doncs no, és la C! Ah!
Oh, my God!
No us esperàveu, eh? Doncs veu que era ben presumit i creia que no li quedaria bé.
A mi no m'ho feu, que no em quedarà
bé. La meva lletra de transfusió no me va bé.
No, sisplau. Posa-la,
si en cas, amor de madre, vale,
sí,
però...
Sí, això no.
Diuen que per presumir s'ha de patir i aquest nano, per culpa de ser presumit, no va patir les conseqüències de res del que va fer.
Mira.
És fort, això.
Ostres, no.
Va, més informació sobre el desgraciat de personatge que tenim avui.
Vinga.
A veure, es calcula que va matar més de 14.000 parelles de bessons.
Escolta.
Sí, però Txec i l'Amàlia no, eh?
Ostres.
No que ho sapigueu. Quan entraven bessons al camp de concentració, i es veu que ja els enviaven directament a ell. Tenia una espècie de corral per bessons.
El corral dels bessons?
Sí, sí.
És una empresa paral·lela a la teva.
Sí, sí, sí.
I el de l'humor i el dels bessons.
A quin vols anar? El corral de l'humor o el corral dels bessons? Sí, home.
Allà doncs, els alimentaven millor que la resta per poder examinar després amb ells. Quina enganyifa, eh? Avui també m'han portat flam.
O que bé,
sí. I és que confiaven molt en ell, no només perquè es va guanyar la confiança de tothom, sinó perquè es veu que una vegada va salvar dos soldats que estaven atrapats dins d'un tanc en flames.
Vaja.
Gràcies a aquest fet, en
Beppo.
Que per cert és Beppo, que heu dit, és com en Pep aquí.
És Pep.
És el diminutiu de Joseph. Va ser condecorat amb la Creu de Ferro i quan anava al camp de concentració li encantava lluir totes les seves medalles i trofeus.
Mírale, qué guapo.
Qué guapo. Mira. I no lleva tatuaje.
Exacte, mira mi bíceps, està normal. No només se li notaven les seves aptituds mirant la solapa, també podies veure que se'n sortia amb les vacunes, ja que Bayer les va acabar comercialitzant.
Cuidado.
Alerta amb això, eh?
Cuidado, re de dir coses de laboratoris farmacèutics.
No, només que va passar.
No vull rebre ja més burofaxos.
Va passar, ja està.
D'acord,
va, anem a l'any 1959, quan en Joseph està en boca de tothom i més de mig món el busca, perquè el tio s'atreveix a fer una cosa.
Què?
Doncs la gent de Sant Fruitós, atenció, Sant Fruitós, atents a la pregunta.
Molts nervis.
Ja estan rient de nervis, ja. Què s'atreveix a fer en Mengele tot i la seva recerca? Opció A, anar a un concert on hi toquen obres de Wagner.
Oh, que ha passat amb en Wagner.
Opció B, tornar a Alemanya per l'enterrament del seu pare. I opció C, escriure un llibre amb la biografia i fer una presentació.
A Alemanya.
Oh. Mentre el buscaven, eh?
Presentació no sabem on.
Què penseu? Entre la A i la C.
Entre A i la C.
Sí,
la
A.
Sí, sí, sí.
La A, anar a un concert, eh?
Sí.
Anem a veure si és la A.
No! Estaven entre l'A i la C.
Doncs és la B, evidentment.
La B.
Com ha passat anteriorment, la
B. Va anar a l'enterrament del seu pare.
Sí, es mor el pare i el tio té els sants collons de poder anar a Alemanya, veure l'enterrament i tornar a marxar com si res.
També la policia d'Alemanya, el dia de l'enterro, envia algú a treure el cap allà, no?
Recordem, sisplau, que Puigdemont no va poder assistir a cap dels enterraments dels seus progenitors. A cap. És només un apunt.
Sí, 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 ben vist.
Va, i parlant de Puigdemont, a veure, gent de Vegas, que esteu allà darrere.
Quin giro.
Sí, bueno, estàvem parlant de Puigdemont. Quan era petit, en Puigdemont, què volia ser de gran?
Ostres!
Ah, no ho sabeu,
ostres,
això, eh? Vinga, opció A.
Sí.
Un doctor, diuen. Opció A, volia ser president.
President.
Opció B, pastisser.
Sí.
I opció C, astronauta.
Aviam.
Vols dir que no, pastisser, que és més friqui, pastisser.
Pastisser és més friqui, atenció.
Els pares ho són.
Més friqui que astronauta. Home, si hagués, si hagués volgut ser president de petit, visionari.
Home, sí, sí.
No, els nens no volen ser.
Quan us vagui.
Què creieu?
Sí, què us sembla?
Pastisser.
Pastisser.
Anem a veure si és pastisser, vinga. No estem gens de sort.
No, i quin públic avui, eh? No, no hi ha manera, eh?
Escolta, què volia ser en Carlos Puigdemont?
Doncs mira, segons l'entrevista de Huffington Post, en Puigdemont volia ser astronauta.
Astronauta. Mira.
Doncs mira, bueno,
hi ha arribat lluny.
Ara, oh, collons, hi ha arribat lluny.
Sí, 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 sí. En fi, no l'ha encertat absolutament ningú. De veritat que davant d'un examen de Josef Mengele hauríeu quedat fora, eh?
Sí,
bueno, però Puigdemont aquí
són de la raça dèbil, aquesta gent. Bueno, tal com aplica la normativa d'aquest programa habitualment, per incompetència general, tots podreu aconseguir el magnífic lot de concert
Ferrer!
Anda que no! Home!
Chimichurri! Chimichurri! Salsa barbacoa! Allioli! Molt gent de postguerra, una mica, eh? Molt
ostres,
contenta.
La gent ha vingut a la recerca del chimichurri.
Sí, 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 sí.
Doncs s'ho endurà això qui encerti la cançó de la Neus.
Allà, petit príncep!
Sí! Oh! És de que...
A veure...
Un moment. Perquè hi ha hagut molt de nerviosisme.
Un moment, perquè en David gairebé li agafa un cobriment, en David.
Ho ha dit tant de cor.
Què ha passat, David? Què ha sigut tanta emoció?
M'alegro molt. M'he triat aquesta cançó.
Escolta... Sabem com es diu la cançó,
com
o no?
Com es diu la cançó?
La cançó la coneixes,
aquesta és l'hora de dibuixar amb un xai, no?
No.
No. Dibuixa amb un xai.
El meu
què? Hem parlat d'astronautes?
El meu has...
El meu petit asteroide!
Sí.
Toca-la! No pot aguantar més, en David. Toca-la! No. En fi, en David de Sallent, que ha encertat la cançó, per tant, per ell, el lot de conserves, Ferrer!
Fer una pregunta. Envia una nota de veu al 634 68 77 70.
Bona nit, bunkerins i bunkerines. Acabo de sortir del búnker confidencial de Barcelona, el fi de temporada. I justament surto, m'he anat a arreglar i he quedat justament a la banda del Victòria perquè tinc una cita Tinder. La meva consulta o petició és que podríeu fer un Tinder bunkerí, què us sembla? Perquè jo estava pensant i dic, jo aquest tio no sé si és del meu estil, però si escoltés el búnker, segur que sí. Què? Ens animem?
Però si és super...
Jofre, Jofre, vinga, t'animes?
Jofre, t'animes, eh? És superfàcil, això, eh?
Sí.
Vas allà, quedes amb la parella, que et toca i fas... Hola, hola... I a veure què et contesta l'altre, si diu...
A veure...
Que collons, Carles, doncs fora...
Pot ser que,
ja
pot ser que truqui als Mossos d'Esquadra,
directament. Bueno, és igual, si és del búnker, vol dir que et sabrà contestar,
no,
i és perfecte.
No, però el Tinder, us ho poseu a la descripció, el primer. Escolto el búnker.
Què passa?
Què passa? I llavors
I
la gent...
Exacte.
El que podem fer és un dia especial fer un búnker només de solters i solteres que busquin parella.
L'idea.
No, això està
Ajuntem
molt
gent.
Bé.
Hi ha un dia, hi ha un dia que és el Dia Internacional del Solter, ara no sé en què cau exactament.
Fem això!
A veure...
Això està molt bé, eh?
De públic aquí queden 12 persones.
Ja,
també...
Sí. La, no, bueno, fem un...
El catàleg és limitat,
bueno,
diguéssim.
Però, a veure, mirem el tema de les edats, també s'ha de mirar...
Tema edats, tema
aficions.
Sexe, tema... el que vulguis, tu, tendència...
Ah, no,
sí,
clar.
Sí.
Orientació sexual,
orientació,
vols dir?
Volia dir, correcte, sí. Correcte.
D'acord, això
sí,
jo,
perquè,
jo endavant, sempre
perquè,
estaré
si
a favor
d'això. Perquè si no, aquí ja sabem el que passa, que és can pixa, això.
Si no, un dia ho fem en un teatre més gros.
Sí, sí.
500 persones,
sí.
Tots solters.
Sí.
Requisit.
Ser solter.
Ser solter, ja està.
I acceptar...
Ser solter. De totes
maneres... La persona que et toqui, punt.
De totes maneres...
No, aquests, acceptar no, que puguis... No?
Després ja parlarem, després quedeu vosaltres. Nosaltres
clar.
no farem de Carlos Sobera, nosaltres.
No. Bueno, jo podria
però
ser...
que escolteu el búnker, no vol dir que coincidiu amb tot per poder ser parella, tampoc, eh? Perquè
no.
A vegades hi ha gent que dius, ostres, com pot ser que a mi i a aquesta persona ens agradi el mateix?
Ja, això també és veritat.
Si és ben diferent.
Però escolta'm, el xat, no vols dir que lliguen entre ells?
El xat lliguen entre ells? Sí, 100%.
El xat del búnker?
Sí.
Allà al YouTube?
Jo crec que sí, perquè ja parlen de les seves coses i es coneixen, sí. I bona nit no sé qui, no sé.
El que passa és que el xat del búnker potser són quatre gats.
No? Home, ja, si hi ha alguna parella que el búnker els hagi unit, que ens ho facin saber,
això,
sisplau.
Sí.
Això és molt maco.
Que una nota de veu, ens envieu una nota de veu explicant la vostra història d'amor que va sorgir, perquè, bueno, és que jo estava escoltant el búnker i ella em va dir que escoltes el búnker, sí, ens vam morrejar i vinga.
Aquesta noia...
Amb un amor dins i de cop...
Amor, res, perquè aquesta noia ha començat dient tinc una cita Tinder al búnker i les cites de Tinder tots sabem que són pel
home,
que són.
Home.
Escolta, que no, com sou amb
no
això?
No hi ha ningú que es fiqui al Tinder per buscar conversa, Neus.
Escolta, jo vaig a fer-me Tinder per veure on
què?
Era, Tenerife.
Ara li diuen Tenerife.
Escolta, vaig anar a Tenerife sola i vaig dir festa Tinder. I ja està. Què passa? Em va ensenyar Tenerife.
El Teide et
va ensenyar. I ja està, no em va ensenyar res més. Ja està. Feu el que vulgueu, no hi enteneu. Ja heu estat vosaltres a Tinder?
No.
Calla, no en teniu ni idea.
Tens raó, no en teniu ni idea.
Ni al Tinder ni a Tenerife.
Doncs ja està. Ja està. Aquí la que en sap més sóc jo.
Sí, això és
doncs
veritat.
Ja està, s'ha acabat el bròquil.
Que sí, que sí, que sí.
Ja està.
Neus, a veure si algú del públic vol fer alguna pregunta.
Mira, l'Esteve de Gràcia.
Esteve. Hola, Esteve.
Sí, hola. També a Tinder vaig conèixer la meva exparella.
Ah, sí?
I vam encarregar un nen el dia del referèndum.
Ah.
Que em sona que algú altre va fer el mateix.
Jo, bueno, menys vas. Aquí de quan és la teva criatura?
Va néixer el 4 de juliol.
Sí, la meva, l'11 de juliol. La meva,
és això.
Sí,
sí. Ah. Va ser un bon dia per votar.
Sí,
la meva pregunta
sí.
És, creus llavors que tornarà a haver-hi un referèndum? I si és que sí, votaran els nostres fills? O
ah, mira. No? Clar, jo la meva esperança és que ja nasqués en una Catalunya independent, eh?
Ah.
Quan la vaig fer, diguéssim.
Però ja vam anar malament.
Llavors, ara té 6 anys, em faltarien 12 perquè pugui votar. D'aquí 12 anys un referèndum.
Sí,
sí,
però no sabem què demanaran.
Sí.
No, que hi hagi un referèndum d'aquí 12 anys, és probable. Ara que surti que sí, serà impossible ja.
I el referèndum no serà per saber si volen una república independent.
No, és per saber si volem formar part d'Andorra.
Ah, exacte.
Aquest sí que el veig a venir.
Ja està.
Aviam cap on ens porta...
Fer nens el dia així...
L'eufòria.
Sí, no, ho entenc. Hi ha gent que ho fa pel Barça.
No, esclar, és que hi ha gent que... Jo a vegades hi ha gent que m'ha criticat. Oh, bueno, això és una decisió molt sèria. Dic, escolta, jo conec gent que un dia va guanyar el Barça i van fer l'amor i van tenir una criatura.
Sí. Perquè els surtis pes de l'espanyol.
Sí, perquè... Oh!
no, però si hi ha gent que necessita moments d'aquests ja, per fer l'amor, perquè si no, no el fan, eh?
Ah, sí, és veritat, és veritat. Hòstia, això és molt català.
És trist, sí, 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 trist, sí, 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 sí.
I hi ha gent que bueno, que ja fa temps que no hi ha cap alegria a Catalunya, eh?
Ja, ja.
Ostres, tota la raó.
Que vagin a Tenerife.
Cuidado.
El Búnquer és un programa escrit des del privilegi. Des del privilegi de tenir uns oients com vosaltres.
Deien vos guard, macos. No és per obrir un altre cop aquest meló, ni causar una altra discussió. És sobre el tema dels tres porquets, clarament músics, però a la pel·lícula de Disney hi ha uns detalls que són una mica inquietants, que quan ets petit no te'ns compta. A la casa de l'últim porquet hi ha uns quadres dels pares, però no soy la imatge que us imaginaríeu. Us passo una imatge i si voleu ho busqueu.
És terrible, sona, eh? Estic veient la fotografia, es veuen els tres porquets, un toca la flauta, l'altre està tocant el piano, estan aquí molt contents, i a la paret del fons hi ha un quadre on posa Father, i evidentment no hi surt la foto d'un porc, sinó que el retrato del pare són unes salsitxes.
Sí. És, no sé si és més fort això, o que el piano estigui fet de totxos.
Bueno, i que el porquet que toca el piano gira el cap 180 graus, eh?
Tot està malament en aquest fotograma.
I que siguin guarnits només de dalt i vagin amb la xona o d'allò per l'aire.
Perquè porten jersei però no porten pantalons.
Sí, no sé, nois.
Sí, això també no ho entes mai, eh?
Déu-n'hi-do.
El porquet del mig va vestit de McDonald's. També. No, home, no, que el que toca el piano va amb un...
Va amb un peto.
Porta un pitrall.
Sí.
De mecànic.
I jo no hi entenc de música, Neus, però en les partitures vols dir que no hi ha poques notes per lo que és la cançó?
Bueno, sabem com és la cançó.
Vull dir, a cada pentagrama hi ha tres notes.
Home, hi ha cinc línies al pentagrama?
Sí, això sí. O podeu anar alguna més, però ja no el viro tant. En fi.
Bueno, mira, jo tinc un amic que va regalar un trencaclosques, un puzzle, a una nena petita, que deia que era de Peppa Pig i li va portar bacon trossejat.
Com ho dius, això?
Bacon trossejat.
Sí.
Li va dir li va embolicar i va dir és un puzzle de la Peppa Pig.
Terrible.
Terrible. Això se li va fer un nen petit.
En un nena petit.
Molt malament.
Però ja van riure, els grans van riure, ja ella
està.
No.
Ella no va entendre res i vinga,
ja està. Broma feta.
I d'aquí 10 anys un trauma com una catedral.
Déu-n'hi-do. Neus, aviam si algú vol fer alguna pregunta.
Mira, en David de Sallent.
En David, que és el guanyador de lot de conserves, sí. Ferrer, que s'ha emocionat amb la cançó del Petit Príncep.
No se'm sent, eh?
Sí.
No, ara mateix a Catalunya hi ha coses més importants que la independència. Qui va matar Sansa?
Ah!
Qui?
A veure,
qui va matar Sansa? És gros, això, eh?
Jo és que no.
Bueno, en l'última entrevista que li van fer a Carles Porta, que deia que havia rebut unes trucades que podien aclarir algunes coses, estarem pendents de si treu algun capítol especial on expliqui aquestes trucades, a veure què diuen. Vosaltres teniu algun sospitós?
És que jo no... Saps què passa? Que em va enviar el llibre, en Carles Porta, i llavors jo no vull veure res perquè vull llegir-me el llibre. Són d'aquella gent que vull el llibre i no vull sentir res de tot això.
No es pot veure. La sèrie no es pot veure.
Ja havia escoltat el podcast, llavors he mirat la
sèrie. Jo vull llegir.
Jo crec que el que faria molt riure és que l'hagués matat algú que no tingués res a veure amb tot el que ha sortit.
Sí, exacte.
L'ha matat Luis Enrique.
El Tejero.
Sí, el del Mercadona.
Joan Roig.
És el primer que m'ha vingut al cap, no sé per què, però...
Qualsevol.
Diferents persones.
Tio, que no tingui absolutament res a
veure.
Imagina,
que tenia algun interès.
L'ha matat el rei Joan Carles.
Oh!
Volia fer una pista d'esquí privada a Andorra.
Algú que tingui interessos a Andorra, en el Rubius.
Ah, mira.
Ah.
Un youtuber.
Un youtuber, sí.
No.
Molt interessant tot el que s'ha explicat de tot. Llàstima que tot ja s'hagi convertit.
Sí. La dona del Pujol.
La dona de la Marta Ferrusola.
Ah.
No podem dir res. No podem aventurar-nos perquè començaran a ploure querelles
no
ens interessa ara mateix tal com estan les coses.
Però és una història ben maca, la de Thor.
Ben maca.
Ara, la gent que aneu allà a fer el xafarder,
sisplau. No cal, nois, de veritat. Ostres, també em fa res gent d'allà.
És que és ben petit, allò. Hi ha gent de Malgrat de Mar anant allà a visitar tot. Clar. No hi heu d'anar a fer res.
Què collons feu, els
de Thor? Els de Thor no venen a Malgrat de Mar.
No.
No, ja t'ho asseguro jo, perquè se'ls veuria, eh?
Ah, doncs ja està.
Se'ls veuria d'una hora lluny.
No. No, no hi aneu, ja està.
No, ja està.
Bàsicament no hi aneu.
Ja ho veieu, no? Podeu llegir-ho, podeu mirar-ho per el documental.
Escoltar-ho.
Sí. Podeu sentir-ho.
Sí,
ja
sí, 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 sí. I crims? Quan tornarà a fer crims el Carles?
Ja no vol faltar. Va molt estressat.
Sí, encara queden crims per analitzar encara a Catalunya?
A Catalunya.
Mare de Déu, sí, si home, queden.
No s'han acabat, ja.
I si no, els assassins, poseu-vos les piles, tu.
Sí.
Allà, si ens quedarem sense el divertiment nostre dels dilluns, ara.
Exacte.
Ja hi som posats, ja et
correu. Correu-vos
una mica, hòstia.
No, abraçada en Carles Porta, des d'aquí. Sí. Treballa molt, eh?
Molt.
És que no té temps de fer vacances.
No.
I la gent comença a demanar i no para. Per quan el proper llibre? Però si no s'ha acabat. No s'ha acabat. Aquest sí l'he presentat fa 4 dies. Esperi.
Volem més capítols de crims, però que siguin d'un sol capítol. Perquè em va colar aquella dona de Platja d'Aro, que va fer 3 o 4 capítols amb l'esperçó que ell anava girant tota l'estona.
Ah.
Allà, Carles, aquell esperçó m'ho vas fer llarg, aquell esperçó. Se'm va fer
carregós. Però l'Helena Jovany va ser llarg. I
sí, però em va agradar. Aquell em va agradar.
Doncs així no és problema d'això.
No, era problema de l'esperçó. Ho hem de deixar aquí perquè ens arriba una notícia d'última hora.
Aviam.
A veure, noves reformes a la llei electoral, tu.
Aviam.
A partir de 2040, els ciutadans que no votin en unes eleccions rebran una multa de 150 euros. El Congrés ha aprovat la mesura per àmplia majoria. Finalment s'ha descartat la pena de presó pels reincidents, però sí que s'ha acordat un increment de 50 euros per cada absència injustificada a les urnes. A més de la sanció als qui no votin, també s'aprova eliminar la retribució als ciutadans que siguin cridats a mesa i s'amplia a 2 setmanes el període de campanya electoral.
Me'n vaig, no vull saber res.
Ara hauràs d'anar a votar, eh? És obligat, eh?
Mare de Déu.
Bueno, ja ens ho trobarem.
Sí.
Bé, nosaltres ho hem de deixar aquí. Tornem, com sempre, a les 9 del vespre al Búnquer, a Catalunya Ràdio. Que vagi bé. Adéu-siau.
Adéu-siau. Adéu-siau.